Ràdio Vilafranca.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 10 d'abril de 2024. Ens hem llevat encara amb un matí frescot després d'aquestes 24 hores d'hivern, però sembla que mica a mica recuperem temperatura i tindrem ja un migdia suau. Camí d'aquest migdia suau, us acompanyarem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca des d'ara i fins les 12. El control central i coordinant hi som Toni Olivella i Sílvia Delgado des de Ràdio Vilafranca. És dimecres i arrencarem anant a trepitjar vinyes, perquè ens acompanya el Víctor Cornejo amb el seu De vinyes i vins. I avui ens ha llançat aquest titular. Aviam cap on ens durà. El vi és cultura i hi ha una cultura del vi. Tot trepitjant vinya, ens plantarem a 9:15, primera cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flaix informatiu. I de seguida saludem el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, que avui ens parla del mossèn poeta penedesenc Josep Paradeta. A l'actualitat anirem fins a l'Arboç per presentar l'onzena edició de la Fira Modernista que tindrà lloc el 20 i 21 d'abril. Ho farà el regidor de Promoció Econòmica i Turisme arbocenc, Alfons Ribas. A 10:45 de nou parem 5 minuts i cedim el micròfon als serveis informatius perquè ens expliquin com va aquest matí de dimecres als nostres municipis. I quan passin 5 minuts mal comptats de 10:45, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui seran la Fina Milà i la Natàlia Navarro a Ràdio Vilafranca i el Josep Castellví a Canal 20, a Olèrdola. I els proposem parlar de la campanya de prevenció i extinció d'incendis que ja està en marxa, ha començat més d'hora que mai a causa de l'elevat risc que hi ha generat per aquesta greu sequera que patim. Les cites setmanals amb Vinzeum a l'abril tenen un denominador comú que ja vam estrenar la setmana passada i que és el Vilapensa, el Festival del Pensament, aquesta setena edició que comença la setmana vinent. Avui seguirem desgranant tota l'activitat que durà arreu de Vilafranca amb els seus codirectors Jordi Sàbat i Marta Palatín i amb la doctora Maite Muñoz, amb la qual ens fixarem en la jornada de bioètica. A 10:45 de nou cita amb l'actualitat, aquest darrer flaix informatiu per escoltar com acaba aquest dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. I acabarem amb un parell d'activitats de cap de setmana a l'agenda al detall. D'una banda, us presentem el Caminem per Topol, que tindrà lloc aquest diumenge a Olèrdola, aquesta caminada solidària que dona suport a la recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. I de l'altra, hem convidat a integrants del GEP, el grup d'esplai parroquial de Vilafranca, perquè ens parlin del GEPing, l'aventura de l'esplai, aquest musical que portaran tant dissabte com diumenge a Cal Bolet per celebrar el seu 40è aniversari. Així anirà aquest dimecres 10 d'abril al Penedès en xarxa. Tornem a parlar de vinyes i vins amb el gran divulgador i apassionat de tot aquest món, que és Víctor Cornejo. Bon dia, un plaer tenir-te de nou.
Hola, bon dia.
Avui, Víctor, ens proposes un recurs i a partir d'aquest recurs estiraràs un fil que a tu t'agrada molt perquè ets geògraf, que és el del patrimoni.
Això mateix, això mateix. I una cosa que podríem, no, com començar, no, com en el títol, que al final que resumeix tot, eh? El vi és cultura i hi ha una cultura de vi, no? És com aquestes dues coses que van lligades. En una regió vinícola com la nostra, no? Com el Penedès, però en extensió com a Catalunya, jo crec que hem de tenir en compte, doncs, tot aquest bagatge, aquest patrimoni, eh? Que de vegades el situem fins i tot en elements dins del paisatge que de tan quotidians ens el perdem de vista, no? En aquest sentit, l'Incavi ha tret una plataforma, es podria dir que és com un aparador, no? Que es diu catalanwines.com. És un recurs que en realitat ajuda, jo crec, per una part, així com objectiu, ajuda, doncs, a gent del món mundial, perquè està en anglès i, diguéssim, la gent ho pot veure, no? La gent d'entendre Catalunya com aquesta regió del vi. S'emmarca dins de la campanya, que ja porta ja un temps ja des de que es va presentar en el Barcelona Wine Week, no? En el qual aquest lema de Catalunya on el vi és cultura, i sobretot d'aquesta defensa, no? De, també del vi com a producte, però com el vi, com aquest fet cultural que ens uneix, no? Tots, com deies, no, els que em coneixeu o m'heu vist o m'heu vist en acció, no? O tant en els meus tastos o des del punt de vista de la meva activitat enoturística, i sobretot ho heu pogut veure amb els meus primers programes, no? Aquí mateix em fascina molt aquesta idea com aquest element articulador, no? De disciplines, sensibilitats, persones, paisatges, no? I que aquesta, la cultura catalana, i especialment, evidentment, com he dit abans, la penedesenca, no podem destriar, primer, del desenvolupament econòmic, no? De on estan els pobles, per exemple, fins i tot el poblament, no? De la regió. Després, unes coses que dius, ostres, l'obviem, la tinença de la terra i fins i tot les herències, com han funcionat al llarg del temps, no? al nostre país, no? I sobretot en aquesta regió, els moviments demogràfics, no? I sobretot el que té a veure, doncs, la història exactament del vi com a producte, no?
I a més que altres regions més noves, el Nou Món no té aquesta història i aquest patrimoni, aquest bagatge que tenim aquí, per tant, aprofitem-lo, no?
Sí, sí.
Posem-lo en relleu.
Ah, això mateix, posar-lo en valor, no? I també aquesta idea que sempre es diu des de la posada en valor del patrimoni, no? D'estimar-lo. Quan el coneixem, el podem protegir, quan el coneixem, el podrem difondre, i quan el coneixem és quan el podem estimar, no? I el podrem dir fer nostre, no? Moltes vegades ens queixem des de Catalunya, des d'aquí mateix, ens comparem amb altres regions, comparem amb regions viníques o regions turístiques, sense anar més lluny, perquè de vegades sempre va una cosa al darrere, al costat de l'altra, no?
Sí, en el turisme sempre mirem amb en Vegeta la Toscana, o Napa Valley,
clar, això mateix,
i quan a cultura vitivinícola a França,
clar,
no? Sempre mirem cap a França.
Clar, i és una cosa que jo sempre he reivindicat, com a dir, no, perquè nosaltres ho tenim, el que passa que no ho hem sabut veure, no ho hem sabut posar en valor. I jo crec que aquesta pàgina és molt interessant, jo espero que els oients, doncs, tots hi entreu, i mireu, i regireu.
Recordem, catalanwines.com.
Teniu el recurs en castellà, català, en anglès, el qual podeu compartir amb els vostres amics que viuen a l'estranger, no? I diu, mira, escolta'm, que parlen del nostre vi, que jo et vaig dir això, no? I en el qual se situa tot en un context, no? En el qual hem d'anar més enllà del producte, sinó com al fet cultural. Una cosa que des de l'enoturisme, o almenys jo sempre ho he plasmat, amb el tema de que al final el vi és un producte gastronòmic, és un producte de la taula, va lligat molt amb la quotidianitat i que marca moltes coses, sense anar més lluny. Per què Sant Fèlix és en el moment que toca, no? Sant Fèlix és la festa abans de la verema. Vale? O sigui,
la Festa Major de Vilafranca.
La Festa Major de Vilafranca, perdoneu, eh? O sigui, he fet aquí com una mica de proselitisme local, no? Però això, Sant Fèlix, Festa Major de Vilafranca, és la festa abans de la Verema, no? Malauradament, la Verema últimament està començant molt abans, no? Per la Mare de Déu d'agost, també, una altra festivitat, no?
Sí.
I llavors es tenia en compte aquests elements patrimonials. Per què, no? En realitat, ja estem parlant d'això, i estem parlant també que plogui, vale? Perquè se'ns omplin els gotims de raïm, vale? Per poder tenir prou suc per fer vi, no? També aquesta idea no és tradicional també que va relat amb això. Aquest portal, a més, dona unes xifres generals d'hectàries de vinya que hi ha a Catalunya, quantes DOs, no? Quina és la producció anual, quants, també aquesta part econòmica, no? O sigui, quin és el pes econòmic, no? Del comerç del vi a Catalunya. I després hi ha un que és el que més m'interessa a mi, que en realitat també és el que lliga tot plegat, que és la història. Hi ha un cronograma. Per tant, és molt útil, molt il·lustratiu, un cronograma, va, per diferents moments de la història, no, que es van marcant aquestes fites que passen a Catalunya i que ens donen a entendre, doncs, tot això, tot aquest bagatge, aquest patrimoni, no, aquesta història del món del vi. No? Des de coses ja només començar, ja tenim una cosa que ens toca de ben a prop, com, per exemple, el jaciment de Font de la Canya.
A Avinyonet del Penedès. El bressol de la,
sí,
vitivinicultura, no?
Això mateix, no? I
fins que es demostri el contrari. Fins
que es demostri el contrari, 2.700 anys d'història, no?, en el qual, per diguéssim, tenim el fet arqueològic, no?, de trobar, doncs, aquestes llavors, no?, carbonitzades, no?, d'aquest raïm de fa 2.700 anys en un magatzem. És a dir, no que es troba pel camp o que es troba en el règim. No, hi ha un magatzem on s'emmagatzemava vi, s'emmagatzemava oli, no?
Per tant, hi ha un comerç desenvolupat.
Això mateix, clar, o sigui, tot això ens indica, doncs, aquesta terra i aquests entorns han estat treballats per més de 2.000 anys, no? I fins i tot tenint en compte, doncs, també, no?, la Cruïlla de Camins, que és Penedès, i tot plegat. I em fa molta gràcia perquè hi omplo d'orgull, no?, perquè al final dius, ostres, el primer element que surt aquí és la distinció d'un entorn també penedesenc, no? Però, per exemple, coses que no s'han tingut en compte o no s'expliquen moltes vegades, que és en realitat l'auge vitivinícola de Catalunya i també, especialment per extensió aquí al Penedès, és el comerç de l'aiguardent. No només el del vi. I l'aiguardent, de fet, és aquell, no?, els alcohols, l'esperit de vi, la destil·lació, del que és la brisa, del que ens queda de fer vi, no?, ho destil·lem i traiem alcohols. I molta relació, una relació bastant no diré directa, però sí molt, molt relacionat amb el desenvolupament industrial de Catalunya, i del creixement industrial de Catalunya en els segles XVIII i XIX. No? Una cosa que la gent obvia i que no té en compte...
Sí, penses en la indústria tèxtil
això
i
mateix,
no en la de l'aigua. No?
I anava molt lligat, no? Aquest aiguardent es feia servir com a moneda de canvi amb les colònies americanes, no? A partir d'un decret, a més, de lliure comerç per poder enviar alcohols a les colònies a canvi dels béns que al final van enriquir la nostra indústria, com són el cotó, vale? Com són el sucre i el cacau, no? I que va enriquir, doncs, aquesta burgesia, no? que després va desenvolupar, doncs, el que fos, no?, un pol industrial molt important, Barcelona i Catalunya als voltants. Coses que la gent no té en compte, no?
I el vestigi d'aquesta indústria pròspera,
clar,
serien les fascines, no?
Per exemple, o sigui, la fascina...
Vestigi patrimonial.
Clar, que la veiem i que cada poble, cada barri havia de tenir, ara tots són, no?, centres cívics, biblioteques...
Sí,
s'han reconvertit en equipaments culturals.
Afortunadament no han anat a terra.
Això mateix, però de vegades no ho ubiquem ni tan sols en el temps, ni ubiquem de com d'important era això, no? I moltes famílies s'enriqueixen en aquell moment. Allò, tot això s'ha explicat en detall allà i fins i tot amb il·lustracions i els documents, no?, que ens diuen, no?, aquests certs moments, no?, que comença tot plegat. I altres elements d'aquest enriquiment, fins i tot del segle XIX, que trobem en el paisatge, que a mi m'encanta descobrir-ho, o en el moment que ho vaig descobrir em va fascinar. I és aquestes masies que tenim, la masia tradicional, en un costat, i al costat tenim adjacent a una casa senyorial, no? tenim al costat una casa senyorial. Ostres, les dues coses en el mateix indret, no? No és només la granja, no és només on teníem el bestiar, sinó que també es construeix una casa senyorial, una casa com si fos una casa de ciutat al mig, al costat de la masia, no? Això és aquest moment, això és aquest moment d'enriquiment. De vegades té a veure directament amb el comerç de l'alcohol i, per tant, aquests pagesos es converteixen doncs, en tinents de terres, no? I comencen aquest comerç, no? O gent que, evidentment, se'n va a fer les Amèriques, ¿vale? Probablement introduïts per aquest flux, no? I s'enriqueixen, no? A què s'enriqueixen? Ens enriqueixen doncs, amb això, amb l'alcohol, i els aguardents, i aguardents de sucre, no? Els roms, i etcètera, etcètera.
I volen una casa que estigui a l'alçada.
Clar, això mateix. Volen, doncs, allò, tornen a casa i tornen, doncs, allò amb aquesta casa senyorial, no? Bonica que tenim, no? I després tot el moviment modernista, després. Són elements que, a més, en el moment que ho vaig descobrir, em va canviar completament la mirada. Espero que ara, que quan, si doneu un tomb pels nostres camins i pels pobles, intenteu reconèixer, no?, de tots aquests indrets.
Aquella fascina, que encara es manté en peu.
Això mateix, no? O l'element de la masieta amb la casa senyorial, o aquestes grans cases pairals, no?, tot el, que eren com miniviles, no?, que controlaven, doncs, allò, un gran latifundi, no?
Però Vila de Llops, això, Olèrdola,
per exemple, origen per medieval. Per exemple, això mateix, no?, i com s'amplia, i tots són cellers, un gran celler, no? Al final també tothom treballa en la terra, no? I d'altres també cellers que avui en dia han mantingut encara aquesta fesomia i que la veritat és que li donen molt sentit, perquè al final són cellers que el que fan és perllongar el patrimoni, perllonguen el que sempre hi ha estat, amb una altra filosofia, amb la filosofia moderna, no? Fins i tot, però sobretot que ho perllonguen, i això ho hem de posar molt, molt en valor.
Quin altre element patrimonial
i altres elements
ens proposes redescobrir?
Jo que hi ha uns aquí, el Penedès era com era molt fàcil, però després entorns que també tenen relació amb aquest moment, no només dels alcohols i no el comerç del vi, sinó també hi ha un moment que quan arriba la filoxera a França, que després sabeu que va arribar aquí, ¿vale? Abans de la filoxera quan va arribar, també hi va haver un auge, va ser com el boom del comerç del vi. Hi ha elements que no ens trobem, o sigui, no tan a prop d'aquí, les cooperatives, per exemple, tot el que és la unió per poder, diguéssim, aportar tot això i la producció cap enfora. Algunes d'aquestes cooperatives agrícoles doncs, encara hi són i són creades al mateix moment i, a més, molt vinculades al que és el moviment cultural i associatiu dels petits pobles, i després el que trobem, evidentment, a Catalunya, com són les catedrals del vi, aquestes grans cellers modernistes que trobem al sud de Catalunya, que responen a aquell moment, fins i tot després de filoxera, és a dir, com ens recuperem? Recuperem unint-nos tots i fent aquests grans edificis per produir vi, o sigui, al final és com solució al gran problema, o fins i tot si estem més a prop d'aquí, doncs també el que són o el Manresa, per exemple, els voltants de Manresa, hi ha les tines de la Vall del Flaquer. Les tines de la Vall del Flaquer són un element que a mi, quan el vaig descobrir, també va ser un element patrimonial, a més, molt fotografiable, jo us ho recomano molt, que és aquestes tines, aquests cups a peu de vinya, uns petits cellers que es feien de pedra seca a peu de vinya a la muntanya, perquè es va començar a plantar vinya fins a dalt de la muntanya i quan collien el raïm no arribava al poble, o es podria, començava a fermentar. L'única solució era construir petits cellerets al costat de la vinya i que baixés el vi amb els bocois, no? O sigui, tota aquesta idea, i això ho podem veure, la fesomia del paisatge, l'organització dels pobles, no? I que formen part del nostre patrimoni i que jo crec que els hem d'estimar i ens l'hem de donar a conèixer. Evidentment, no ens podem oblidar del xampany. Això també és un element que el tenim molt, molt, i a més que té molt a veure amb el desenvolupament també del nostre poble, i apostar per fer xampany aquí, no? I que més, bueno, les persones al final també vinculades també al món empresarial, no? Les Caves Codorniu, no? Diguéssim, com a precursores de tot això, de fer aquell gran...
Segle XIX.
Segle XIX, clar, sí, aquell gran diguéssim, edifici, no?, modernista, que també és per mostrar, també és, diguéssim, que va també molt lligat amb aquesta burgesia, no?, aquesta idea també de riquesa del camp, també, no? Són elements que a mi fascinen. Tot això està més o menys articulat en aquesta pàgina web. Jo crec que és per donar-li una bona ullada, d'anar, a més va per fitxes, tu entres a la fitxa, no?, i vas mirant i dius, i descobreixes coses que dius, ostres, no tenia ni idea que això era així, no tenia ni idea que això tenia a veure amb això. I ens adonem doncs, com hem estat vinculats i el nostre creixement ha estat vinculat amb el molt de vi des de fa 2.700 anys, no? I és al final el que tenim i el que hem de divulgar, també.
Coneixent-te, Víctor, segur que ens proposes que descobrim aquests elements al web, però que després trepitgem terreny, no?
Evidentment, per això ho dic, per això ho dic. O sigui, és una cosa molt important. Allà on anem a conèixer vi, ens hem de passejar per les seves vinyes, veurem terrers diferents, veurem això, maneres de funcionar completament diferents i que ens fa donar de la riquesa, no?, que tenim en quant a patrimoni del vi, patrimoni vinícola, i després tot allò que ha anat relacionat amb el patrimoni del vi.
I tots són elements molt instagramiables.
Això mateix.
Molt d'Insta, molt d'Insta. Aquestes
jo
catedrals,
crec que sí, ens cal
aquestes tines,
sí,
aquesta fascina,
ens
la xamanella que es manté recta.
Ens cal una miqueta doncs, això d'estimar-nos-ho, eh, com a patrimoni nostre, i és la manera, és l'oportunitat, en el moment que ho descobrim, de donar-ho a conèixer al món, no? Aquest món que al final és així. En el moment que tens una experiència també en atendre persones d'altres països, no? Haver tingut el privilegi d'haver treballat per empreses en la qual tu tens un contacte amb aquestes persones, te n'adones realment de com de fascinant és per ells conèixer aquest entorn. Això no ho hem de negar. I després, com ens posicionem o com ens posicionen ells mateixos dins del món de vinícola. I és una cosa molt gratificant el veure doncs, que estem molt ben posicionats. I és una feina o molt, molt ben posicionats. Acabem sent molt ben posicionats, però és una feina que encara s'ha de fer molta, perquè de vegades molta gent ve aquí i descobreix. I és una descoberta contínua en coses que o no s'han transmès bé cap enfora o que possiblement aquest recurs estaria bé d'anar-lo enviant, anar-lo radiant, no? Perquè la gent tingui curiositat per venir i, a més, d'entendre'ns molt millor. No?
I que nosaltres estimem el que tenim
això mateix,
a costat de casa,
això mateix,
ho redescobrim.
Això mateix. Jo crec que una part que és important no només a la divulgació, sinó que té a veure més amb la interpretació, no?, i el manteniment del patrimoni, primer les estimar, sinó fem allò, compliquem tot, tirant-ho avall, o ho ignorem, no?, per ignorància, no?, i és això, no?, per, al final, per omissió, acabem doncs, d'estrossar el patrimoni que ens pot donar a explicar moltes coses i que tenen a veure amb un element això, tan quotidià com és aquesta copa de vi que tenim damunt de la taula.
Brindem, doncs, perquè així sigui.
Mateix,
Víctor
sí.
Cornejo, moltes gràcies i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Gerró cantant aquest matí a Morning ens durà el flaix de notícies. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Calafell repara els danys més urgents dels temporals i reclama a costes l'aportació de sorra compromesa per enguany. L'Ajuntament de Calafell està realitzant treballs de reparació dels danys més urgents dels recents temporals de mar als sectors de les platges que han quedat més afectats. A la vegada, ha urgit el Servei de Costes a fer l'aportació de sorra que estava compromesa per enguany, més enllà de la recuperació natural que pugui produir-se en les properes setmanes. La zona més afectada és la de l'Estany, un punt crític que pateix especialment l'erosió provocada pels temporals. A l'Estany s'estan retirant estructures de formigó que romanien colgades sota la sorra provinents de tota mena d'instal·lacions que hi ha hagut en els darrers 50 anys o més. Són runes que trenquen el dinamisme de la platja i dificulten enormement que es recuperi ella mateixa dels temporals. Després d'aquests primers treballs de reparació, l'Ajuntament considera imprescindible una aportació de sorra. De fet, ja estava programada per enguany amb sorra acumulada a llevant del port de Coma-ruga. En aquest sentit, l'Ajuntament reclama que no hi hagi dilacions en la tramitació d'aquest transport de sorra des de Coma-ruga. La Fundació PINAE incrementa a 500.000 euros la sisena convocatòria de projectes d'impuls. Les entitats de l'economia social i no lucratives de la Vegueria Penedès ja es poden presentar a la convocatòria de projectes d'impuls pel territori que organitza la Fundació PINAE. Una sisena edició presentada aquest dimarts que comptarà amb un increment de la dotació pressupostària passant de 350.000 a 500.000 euros i que pretén impulsar de manera més activa projectes que vulguin donar resposta a l'emergència climàtica. És per això que aquesta nova convocatòria està dividida en tres modalitats. El tipus A i més important, destinat a projectes socials i amb una dotació de 325.000 euros. El tipus B, destinat a projectes culturals, artístics, esportius i de promoció d'hàbits saludables, amb una dotació de 100.000. I finalment, la modalitat C, que enguany és novetat, destinada a projectes mediambientals i de protecció d'ecosistemes, a la qual se li han assignat 75.000 euros. Sant Sadurní alerta d'una estafa que suplanta la identitat de l'Ajuntament reclamant rebuts d'IBI i d'escombraries pendents. Diverses empreses han advertit la policia local d'una estafa en què rep una trucada suplantant la identitat de l'Ajuntament de Sant Sadurní en què s'informa que hi ha hagut un problema en el cobrament de tributs, escombraries i IBI, seguida d'un WhatsApp en què es proporciona un número de compte per fer l'ingrés del suposat deute. Es tracta d'una estafa. L'Ajuntament i l'organisme de gestió tributària no utilitzen mai aquests canals per reclamar rebuts pendents. Davant de qualsevol dubte, l'Ajuntament recomana a la ciutadania que es posi en contacte amb la policia local o els Mossos d'Esquadra i ho denunciïn. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos facilita un nou espai per estudiar o teletreballar. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha posat en marxa un nou servei adreçat a persones que necessitin d'un espai per estudiar, teletreballar de forma esporàdica, fer treballs en grup o repassar punts. Per utilitzar-lo caldrà demanar cita emplenant un formulari d'inscripció que està disponible al web municipal. El servei està ubicat a l'edifici de Cal Antic, al Tangram, i està operatiu els dimarts, dijous i divendres de 10 a 1 i cada tarda també de 4 a 8 del vespre, excepte els dijous.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats, gairebé 5 de 9:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Revivim la història i també personatges destacats del Penedès amb el nostre historiador que ens acompanya un cop al mes, el Jordi Ferran, des de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Un mes més m'acompanya aquí als estudis de Diumenge Ràdio el nostre historiador de referència, ja ho sabeu, ell és el Jordi Ferran i avui ens ve a parlar sobre un poeta que també era mossèn, o era un mossèn que també era poeta, no sé ben bé com explicar-ho, ens ho explicarà millor el Jordi. Molt bon dia, Jordi, què tal?
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
A veure si ens pots descobrir aquesta qüestió que posava, no? Aquesta doble faceta, era més mossèn que poeta, aquest bon home?
Com molt, mossèn de professió, poeta...
D'afició, no?
D'afició, o de passió, en aquest cas de passió.
Doncs vinga, què ens en pots explicar d'aquest senyor que...
Es deia Josep Paradeda.
Això mateix.
Josep Paradeda és d'aquests tants i tants il·lustres penedesencs una miqueta oblidats.
Mm-hmm.
Al llarg de la història, el nostre protagonista, que era nascut al Penedès, a Sant Sadurní d'Anoia, era fill d'un professor de Sant Sadurní, de Josep Paradeda, que havia escrit un llibre sobre geografia local de l'Alt Penedès. Per tant, era una persona ja en una casa on hi havia coneixement de les lletres i de l'escriptura, i la seva mare, Maria Sala Tubella, que era germana de la família fundadora de Freixenet, que també va ser polític, de Joan Sala i Tubella. Vull dir, era una família dintre del que cap, certament no benestant, però amb possibles i amb afició a les lletres.
Mm-hmm.
Amb ella el van enviar a estudiar a Barcelona al seminari, on va ser ordenat sacerdot el 1904 i va arribar a ser capellà personal del cardenal de Barcelona, del cardenal Casanyes, de 1905 a 1908. El nostre protagonista retorna a la bisbal aquí al Penedès, concretament a la parròquia de la bisbal del Penedès, l'any 1909, el gener de 1909, quan mor el reverend de la bisbal, Manuel Sucada, a l'edat de 50 anys, és a dir, a una edat encara no gran,
relativament jove,
i
no?
l'envien a ell. Perquè entenguem que ja en aquella època, en el qual doncs, tenia uns 25 anys, encara no havia fet la trentena, i ja se'ns el presenta com el celebrat poeta mossèn Josep Parera i Sala. Vull dir que va arribar com a mossèn a la bisbal, una petita celebritat, diríem, del Penedès local. Certament, aquest celebrat poeta, no? Perquè la nostra pregunta seria, en aquest cas, d'on li venia aquesta fama que el precedia, no? Doncs bé, era una fama, sobretot en cercles catalanistes d'aquí al Penedès. No, diríem, no tenia la categoria, per exemple, d'Alfons Maceres d'aquí a Sant Jaume, no? Que era reconegut a nivell nacional, mm-hmm. Però sí que era un d'aquests petits literats d'aquí al Penedès, que bé, entre els cercles d'aquí, no només va adquirir fama, sinó perquè se la va treballar una mica. Com dèiem, abans d'arribar a la bisbal, el 1909, ja havia participat i guanyat en diversos certàmens literaris i el seu poble natal, a Sant Sadurní d'Anoia, li havia dedicat unes vetllades literario-musicals on ell mateix havia recitat poesies que, segons ens diu la crònica, aquells que l'escoltaren, tota la tendresa de l'amor diví que les inspirades. Vull dir que eren, sobretot, les seves obres estan molt vinculades a això, en aquest ruralisme de la zona del Penedès i segurament una visió una miqueta... Pensem que són els anys 20, hi ha gent que té una visió més, potser, avantguardista, a d'altres està imperant el noucentisme d'aquesta Catalunya ciutat, i ell escriu des d'aquesta visió una miqueta més de l'enyor o de la reivindicació d'allò rural i tradicional. No? Ja veurem algunes de les seves obres doncs, que van dedicades a això, als paisatges del Penedès, les tradicions del Penedès i a la família. El cas és que aquesta fama doncs, li ve quan arriba aquí, retorna a casa nostra, no, al Baix Penedès, després d'haver estat a Barcelona, perquè havia participat en el grup de Josep Carner, amb qui havia fet amistat, havia publicat part de la seva obra, d'aquestes poesies, a la revista La Catalunya, que dirigia el mateix Carner, havia guanyat alguns certàmens, per exemple, el 1911 va guanyar l'accèssit a la Viola d'Or dels Jocs Florals de Barcelona, és a dir, un premi molt important, per un aplec de composicions que es deien Melodies Blanques. I com diem, aquestes també va traduir clàssics llatins, com Virgili, i va participar en la publicació d'un recull d'obres d'aquí al Penedès, amb diversos autors del Penedès, que es va fer a Vilafranca, també a principis de segle, el 1911, si no vaig errat, que es deia Pagesíboles, i les seves obres que va portar aquí doncs, tenen aquesta visió no, idealitzada de la vida rural, impregnada una miqueta del món de la religió. Perquè hem de tindre present que també estem en un moment on a l'Església li interessa, se n'adona que ha de formar part de la societat a través d'allò lúdic, no? No només de la por, no només des del sermó, sinó veient que la societat està canviant i s'està convertint en ja fins i tot els pobles rurals, no? Com aquests, en el qual ja està penetrant les representacions teatrals, el cinema, la premsa, entén que si l'Església vol conservar aquest poder de ser el pastor espiritual, també ha de participar en això. I en aquest moment és quan es creen els sindicats agrícoles vinculats a l'Església. Ja s'havien creat associacions vinculades a l'Església, com per exemple el Centre de Llorenç, és una societat recreativa creada per l'Església per inserir aquí. I també, a principis de segle, també es crea l'Acció Catòlica, que va en aquest sentit de l'obra associativa. No? Per a Deda, quan arriba a la Bisbal, és el primer lloc on ell és capellà, després també serà capellà de Banyeres, Les Cabanyes, i finalment, ja després de la Guerra de Premià de Mar, vull dir que tindrà una obra, o sigui, una acció per aquí al Penedès molt reconeguda, i en totes elles intentarà, a tots els llocs on intentarà estar, voldrà, a través de l'art, vinculant-la això, no?, amb l'Acció Catòlica, amb aquestes associacions que es creaven, però a través de l'art intentar donar visibilitat a l'Església. No, és a dir, és la seva aportació a l'Església és uneix aquesta, diríem, la seva professió com a mossèn a la seva passió com a literat, tot i que també farà altres coses. A la Bisbal, per exemple, fa fulls dominicals, proposa iniciatives com una peregrinació a Lourdes, a unes festes a la Immaculada Concepció, vol embellir l'Església amb una nova portalada, que finalment no s'acaba fent, però vull dir, deixa present aquesta voluntat de, a través de l'art, de la representació artística, que l'Església torni a traure la població que en aquell moment començava a haver-hi doncs, un cert distanciament respecte a al tradicional seguidisme del qual havia gaudit l'estament eclesiàstic, no, els pobles. Diem que va participar en moltes activitats, també de fora de l'Església, perquè, a part de ser autor de poesia sacra, d'haver escrit himnos, gojos, cançons catequístiques, és a dir, tot el que dèiem, va fer servir una miqueta el seu art en favor de la seva professió, no? I d'allò que hi creia. Hi ha diversos himnes i gojos d'aquí del Penedès escrits per ells. També va participar en altres certàmens participatius i literaris, com quan era rector de Banyeres, per exemple, va impulsar, doncs, va col·laborar a la Vila de l'Arbós, al costat de Banyeres, en la celebració d'alguns d'aquests certàmens on sempre el podem trobar com a participant. Ja sigui amb uns jocs florals que hi van haver, dels quals en parlarem un altre dia, perquè també és interessant, aquests jocs florals penedesencs, en el qual ell està tant com impulsor com el jurat, com després escrivint poesies per determinades festes d'aquí de la comarca, de les quals en denotem que si va participar, si va anar-hi, doncs també devia tindre algun tipus de vinculació. Per exemple, quan el 1926 es reinaugura, es restaura l'ermita de Santa Cristina, per Pasqua es fa un aplec, és tradicional a la Bisbal fer l'aplec de Pasqua a l'ermita de Santa Cristina, doncs ell, que ja no era rector de la Bisbal des de feia una dècada, estava a Banyeres, decideix redactar una poesia i participar-hi, no? La canta conjuntament amb l'Orfeó Bisbalenc, vull dir, que el trobem molt vinculat en aquests actes. Després, doncs això, com dèiem, algunes de les seves poesies, que després també es recullen, ahir les envia a la premsa comarcal, són doncs, temes com El celler, Vinyes florides, veiem que són això, els temes així. També temes que pensem que és el que ell inspirava, no? I el que el seu públic coneixia.
Buscava, no, coneixien.
Ho coneixien, el seu públic, en el sentit de públic... companys de població. I, com dèiem, per exemple, quan hi ha l'exposició de puntes de coixí a l'Arbós, que és una exposició que es fa, ell també els dedica un poema, que es diu així, El coixí de puntes, que després també es publica. Recordem, ell no és rector de l'Arbós, és rector de Banyeres, que ja està des del 1916 al 1924. Hem d'entendre això, que des del 1909 al 1924 està aquí la Bisbal, està entre la Bisbal i Banyeres, vull dir que té temps suficient, no, en aquests 15 anys de ser conegut per tota aquesta branca d'aquí, que a més és un moment en què ell és catalanista, o sigui, havia participat, com hem dit, en diferents jocs florals vinculats al catalanisme, havia publicat a la Veu de Catalunya, per tant, entre els cercles catalanistes d'aquí a la comarca era conegut, era molt conegut. I dedica aquest poema que es diu El coixí de puntes, que no el llegirem tot, però només un fragment, perquè veieu que és una poesia que no busca segurament grans floridures, sinó reflectir realment allò que pot veure pel carrer, no? Bé, comença així d'una forma molt banal, perquè diu: quan a l'hora feliç del dematí du la puntaire al braç al seu coixí, només amb l'aire que s'hi arrima ja es coneix que l'estima. Vull dir, una miqueta és aquesta poesia així alegre, per una miqueta molt visual, per reconèixer allò que, no, és com homenatge al vida, al dia a dia, no? És una mica més llarga, llegirem un altre fragment, diu: petits buixets que salteu eixerits a la traça lleugera dels dits, quina virtut teniu tan santa que aquell que us toca de seguida canta. O sigui, és una... Bé, vol...
És d'aquella poesia que s'entén i que...
Sí,
que,
sí, molt...
Que arriba, que no és difícil, no?
Sí, que no és difícil i que tampoc és molt... No és molt moralitzant, perquè segurament ell el que no volia era fer una poesia moralitzant. Hi ha altres tipus de relats en aquest sentit, que el que busquen és això, no? A través de l'art moralitzar el poble, en aquest cas... És una miqueta d'homenatge a aquesta vida, doncs ja ho veiem, una miqueta idealitzada, no?, del món rural, com que és tot alegre i feliç, i el celler, i les vinyes, i la... també podia haver fet altres poesies de, doncs, de la crisi del camp, de... O sigui, bueno, la idea que té és aquesta, de voler atraure, no?, el públic amb aquesta mena de creacions que busquen no tant la fama particular, sinó segurament bé, enriquir els actes culturals de les poblacions. Mm-hmm. De fet, com dèiem, ell està aquí a la Bisbal, a Banyeres, també té un breu pas per les Cabanyes i finalment acaba de Premià de Mar de l'any 24 fins l'any 48, i allà a Premià de Mar també continuarà lluny del seu Penedès natal durant molts anys, de fet els últims 20 anys de la seva vida està allà, continuarà aquesta labor en pro de la no de la poesia, en pro de l'art i vinculant l'art a l'Església, no? fundant diverses també associacions i potenciant aquest aspecte. Cal dir que en vida va tindre bastanta coneixença, no?, entre els nostres compatriotes d'aquí del Penedès, i han dit que a Sant Sadurní li van fer un homenatge, però després, bé, és d'aquests que dèiem a l'inici, d'aquests petits literats del Penedès que queden una miqueta desapareguts, no?, o es perden en el temps, i del qual tampoc potser la seva obra no, clar, no passarà a la història de la literatura catalana, però sí que és una obra que parla bàsicament del Penedès, està redactada en la seva major part residint en el Penedès o pensant en el Penedès, que és on va néixer, on es va criar i on va fer part de la seva vida professional, no?, com a mossèn. I sí que no es pot llegir perquè no està publicada en cap llibre. La trobem, sobretot, pues, això, perquè es va publicar en el seu moment de forma contemporània en diferents diaris. Mm-hmm. Però que sí que, doncs, com a fill de Sant Sadurní d'Anoia, bé, està bé, no? Segurament la seva visió... Si està bé llegir quina era la seva visió, perquè és una visió com la que podíem tindre nosaltres o els nostres besavis, perquè és això, sobretot és una literatura, com ja hem vist aquest fragment...
Molt fresca, trobo,
sí,
jo, no?
Sí, fresca i que busca això, celebrar la natura, l'entorn, no?, i les tradicions. Mm. És positiva, sí. I bé, no estaria bé rescatar-lo algun any, ara que estem en època
de llibres, no?, i de pensar en això.
Sí.
Jordi, també m'agradaria preguntar-te en un minutet una mica la importància que tenien els mossens i l'Església als anys 10-20 del segle passat. Jo crec que eren persones bastant influents i que eren bastant...
Sí,
tenien molts seguidors, no?
Sí, clar. A veure, cal dir que és una època on hi comença a haver-hi un retrocés de les pràctiques religioses respecte al segle... ja no en època contemporània, sí, respecte al segle XIX, és a dir, en el moment que la societat es va transformant cap a una societat de ciutadans, on hi ha cada cop més fonts d'informació, on hi ha altres formes d'agrupació, l'Església cada cop anirà tenint més pes perquè hi ha altres elements referencials. És a dir, el mossèn, durant molts anys, el poder que tenia és perquè era un dels pocs elements referencials que tenia la gent en un poble. Però tot i això, és cert que doncs, els anys 10 i els anys 20 hi ha una acció molt destacada doncs, de l'Església per evitar això, a través del lleure, bàsicament, i no tant a través i de les pràctiques públiques i no tant a través del, doncs, de la por i del càstig.
Però tot i així també eren persones influents.
Sí, no, sí, clar, a veure, lògicament era el, diríem, en un poble l'alcalde, el mossèn, el metge i en última instància el mestre eren les quatre personalitats de les poblacions rurals com la nostra, com podria ser Sant Jaume, la Bisbal. Clar, era un referent, un referent moral per molta gent i una de les, i al final era un lloc de poder. Per tant, de fet, en aquest cas ve vinculat Josep Paradeda, que és un mossèn catalanista, que és una cosa que després, sobretot durant la dictadura, es trobarà a faltar, depèn de quin lloc, on comencen a arribar mossèns de fora, que no tenen aquesta relació tant d'aquesta vinculació d'estima i d'acompanyament amb el poble. Això es veu molt clar després de la Guerra Civil, quan hi ha mossèns que arriben a poblacions, són foranis, i tracten el poble com, perquè saben que s'hi ha cremat, que s'ha assassinat algú, llavors el tracten un altre cop des del càstig, no? Des de esta gente que son rurales, no saben qué es ser ciudadano. En aquest cas, no, en aquest cas era un fill de la comarca i està dintre d'aquest moviment d'eclesiàstics catalanistes que volen, bueno, que senten còmode segurament entre els seus feligresos. Sí.
Don Jordi Ferran, gràcies per presentar-nos a mossèn Josep Paradeda i si no hi ha res de nou ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi,
que vagi molt bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.